Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre el grup Lilith i Dionís i per parlar-nos d'aquesta formació musical tenim amb nosaltres dos dels seus components, Pau Pujol Garrigós i Pau Estruc. Benvinguts.
Bon dia a tots.
Els nostres convidats, Pau Pujol i Pau Estruc, naixen a Pego, la Marina Alta, i a Dor, la Safor, respectivament. Els dos són llicenciats en Història per la Universitat de València i formen part dels 12 components del grup Lilith i Dionís. Van obtenir el segon premi en el concurs Amplifica't 2010, organitzat per Acció Cultural del País Valencià. Però avui volem fer una presentació atípica dels nostres convidats i ens abelleix que siguin ells mateixos qui es presenten.
Pau Estruc és un safarawi. El van capturar en un dels nostres vols i ja fa un grapat que ens acompanya. Des del primer dia que diguin missa, que estem nosaltres. La veritat és que toca molt bé i ens aporta moltes coses. I és molt bon xic.
Bé, jo, després d'aquestes paraules tan amables del senyor Pau Pujol, em toca presentar-lo a ell i dir simplement pues, que és un gran amic, però a més de gran amic és un gran professional de la música i és, per dir d'alguna manera, és el que ens impulsa cada dia en este món, en el món de la música, ja que és el que promou tot el que estem fent.
O sigui, que tinc mala llet.
Sí, també.
Molt bé. Val. Pau, com va néixer el grup i per què vau decidir aquest nom?
Ah, això té una explicació bastant llarga. Tot van iniciar una nit de molt de llamp, allà al Pub La Ona, un antro, l'antro de Mou, però a la Pegolina. I allí em viscar en un projecte estrany, que era recercar les cançons que ens cantaven els nostres majors i portar-les als escenaris que estaven per ahir, que això no arribava. I d'ahir va néixer una formació que es deia els Bufocs de Dionís, que busquem un poc, explicàvem un poc on ser, érem el que crema del vi, no? El vi és una beguda antiga i així enllaçant en el del Baco, que és un poc de disbauxa i adrocini, llibertinatge. I amb el temps vam unir a un grup que es deia Lit, que venia també fent un dels experiments, però en el món d'un punt, que és, ja havia arribat a la música estacionària d'Espais. I del matrimoni de Lilith, que era la primera dona que va ser castigada per ser insumisa, i el déu del llibertinatge, vam deixar matrimoni de Lilith i Dionís, que és el que venim. I és un poc la filosofia del grup, que busquem, per una part, buscar música d'arrel, que tot té una arrel provar, un avi ens l'ha cantada, i mesclar-ho en plan jam. Les cançons sempre en jam, el grup sempre toca una i sempre cau el que li fa sentir aquesta música. Creant espais musicals que intentem contraposar-los molt. De fet, mai t'esperes que vindrà una cançó, sempre té el gir no esperat. I però sempre dins del folk, sempre encara no sigui folk de si, incorporem folk d'altres cultures, però sempre mesclant a Xina.
Bé, volia saber quants membres componeu aquest grup, perquè penso que és bastant nombrós, i com us vau trobar i reunir?
Bé, la formació consta de 12 membres, 11 músics més el tècnic, que ens acompanya des dels darrers anys i és un crac en la taula. I res, com ens vam reunir va ser un poc... Cada un va anar sumant-se en aquest viatge que van començar fa anys enrere, un poc per les necessitats que anava tinguent el grup i també, d'altra banda, pues, per la bona voluntat que tenia certa gent d'incorporar-se a la formació. I res, som gent que procedim de diferents àmbits. Hi ha gent que prové del folk, hi ha gent que prové del rock, altres que provenim de la música més festiva, més del carrer, més la xaranga, I res, i tot això és un poc la barreja que caracteritza este grup, el ser tan eclèctic a nivell de components.
No sou tots llicenciats en història, veritat.
No, no, així tenim dos representants.
I no us dieu Toix Pau.
Tampoc.
Tenim un altre més.
Només tres.
Doncs bé, els dos Paus us pregunto, perquè ja més o menys sempre ens agrada que ens comenteu quin és el vostre estil musical. I sabem, és que estem en el món de la música, sabem que les etiquetes no agraden, perquè al cap i a la fi no són etiquetes, però que nosaltres ara, després de sentir-vos música d'arrel, plagiam, folk, podríem posar l'etiqueta?
El tema que venim explicant és que sempre es busca que n'hi haga tot, és que es busca més la sensació que porta la música. Uh-huh. Per explicar-ho, és el que petix, el que demana a cada un del grup. I és com una lluita de veus, i sempre és la que s'imposa rastres de més al seu estil, i va tot aixina. I es tracta d'investigar sempre, de trencar. És un poc aixina difícil d'explicar. Tot i això, ens mantenim l'etiqueta de rock folk, que és l'espai que hem aconseguit ara mateixa per a treballar. Uh-huh. L'espai que hem guanyat és l'etiqueta rock folk. Encara que treballi més en el rock que en el folk. L'espai folk no solem anar, però bé. En principi s'oferim. De fet, estem parlant d'una festa carrer que feien Ondara, bueno, no sé on el faran, perquè el canvi de polític té per totes coses.
Sí.
I busquem anar. I Matos és... Tot naix de la reproposta. La romàntica Saladar, que són en Xàbia, es van juntar en un xic de Llombardia, que no sé si coneixeu, i busquen fer música d'antes per ara. I nosaltres vam fer el cas que els mateixos saps que era música de vuelos pels vuelos d'ara. I nosaltres el que intentem és agradar la música dels avis per a gent de 14 anys que s'inicia al món de la música i així no. I a part de totes les indicacions que necessitem i que clamen al cel, que hi ha molts grups que les demanen, però nosaltres tenim un toc d'humor àcid. Mhm. Per fer més digerible, i és un poc òpera bufa o faria de Riafó, que és agarrar un problema i exagerar-lo tant que queda còmic. Mm-hmm. Però en realitat és dramàtic a tope. Mm-hmm. Perquè està, és una fria sagnant en la societat i tot, te la fas gran, tan gran que tens que entrar dins d'ella, no pots fugir. I en vez de reaccionar, els rius.
De fet, en els talls que tindrem després musicals podrem comprovar, no? la de sua mantega era... Això és molt interessant, que l'escolten molt bé els oients, perquè és molt, molt xula i fa reflexionar molt. I és crua la realitat, no?
Bé, a principis del 2008, la banda enregistra el seu primer llarga durada, que diguem missa. Però què es compila en aquest disc i qui col·labora?
Bé, que diguem missa va ser la nostra primera experiència discogràfica com a Lilith i Dionís. Cal recordar que Lilith era una formació prèvia a Lilith i Dionís, que ja havia enregistrat tres treballs, i que diguem missa, pues, en paraules d'Adelí, el nostre panderetista, pues, seria una irreverència de tons i ritmes i lletres al servei de la disbauxa, la festa i l'alegria, i van tenir la sort de comptar amb col·laboradors pues, de gran nivell, com pugui ser Pep Botifarra, com pugui ser Miquel Gil, com pugui ser Toni de l'Hostal, que és molt amic nostre també i que ha participat sempre dels nostres treballs. En fi, és un poc la primera experiència i l'eixida al món de Lilith i Dionís.
Mm-hmm. Bé, hem parlat de l'estil del grup, però també m'interessa que en parleu de la temàtica que contenen les lletres de les vostres cançons. Ja, abans heu fet 5 cèntims, però m'agradaria que ho desenvolupareu més.
La temàtica sempre va al voltant del que ens ocorre. Tenim la sort de tindre gent molt compromesa al grup en molts espais diferents, i cada un porta la sua gota de ràbia al gira, però sempre en poesia. Mm-hmm. És una prosa molt poètica, per entendre-nos. Mm-hmm. I sempre va, sempre s'estira es treballa, discutix, fins que se li trau punta. Té que ser, és una ironia molt fina feta en Pep Bufa Cagalló de xiquets. Saps? L'humor este de xiquet de Pep Bufa Cagalló, pues, estirat i es desdibuixa, i saps que estic cantant algo, però Portant la gent a la broma, la fas pensar sobre un tema o un altre. El primer treball, que digui missa, és, era molt sagnant els casos de corrupció de menors per l'Església que està deixint, i tot era sobre, ribombant de rectors que anaven a patis de llumetes i coses així, tot explicant-ho. I de fet, tot aquest disc va tornar en boga una frase que he fet que ho sentia i ara la senyora, això fa, jo deia de deixa el xiquet, senyor retorno, que no vol. Bueno, van clavar una cançó i m'ho van repetir molt i va ser un mini èxit que vam tindre ahir.
Era un poc com allò que deia en una de les seues actuacions el Xavi Castillo, no? Feia, xiquet, si veus una sotana no et gires arrere i corre!
I en principi cada membre del grup és lliure, de la temàtica és totalment lliure, i la porta així. En el cas de Suar la Mantega, el nostre cantant Joan va fer membre actiu del grup 15M en Dènia. Uh-huh. I ell li xocava molt, és que està tota la gent manifestant-se, que no és una sensació de canvi, d'esperança. I quan arribaven als bancs a manifestar-se, a tirar els ous i així, ven de dins la gent del banc que se'n rella. Mm-hmm. Tal qual. Se'n ria tot. Sí, sí. I era molta malícia. I entonces, Suar la Manteca és un poc aquest tema. Parla d'ell en el carrer Campos. Mm-hmm. Que ell animava a tots. Balleu, canteu i xilleu i que no, ells no poden més. I a partir d'ahir va dibuixar una història primer irònica i després ja el que va ser la cançó.
Per exemple, el punt de partida és una experiència, no? I a partir d'ahir després ja feu l'elaboració, sí. Irònica, poètica...
Sí, i cada un altre la té, la porta. Uh-huh. I entre tots es completa sempre.
Val, jo justament volia comentar-vos això, el procés de composició, com el fèieu, esteu ja comentant-lo, aleshores, si voleu afegir alguna cosa més sobre això.
Home, la part musical, jo diria que funcionem un poc com fer un putxero. Agarres l'olio, claves tots els ingredients, deixes que buiguen i a poc a poc va fent la substància, no?, que és el caldo.
Pues és un ben harmoniós i ben,
sí,
i ben bo.
Al final, si els ingredients són bons, el caldo necessàriament ha de ser
exactament.
Bo.
Parlem millor.
A voltes hi ha claret, a voltes massa espès, a voltes socarra...
Sí, també n'hi ha que dir un poc que és un poc cuina experimental, perquè no sabem mai el que va així.
A veure, la solució natural d'una cançó que traiem és el fracàs. Uh-huh. Podem dir que avancem sobre fracassos, perquè normalment és... Traus el tema i el barreges i no acabes enlloc i el cabretges, la partes, comences un altre. Sí. I un porta idea pel de fa 5 mesos que ja no el recuperes i uns que van completant els més. I després tot això es aboca en el treball del disc, que és dins que fer una tasca de que tot tinga que veure, per favor, de cara a treure un treball ja de llarga durada, que té que tenir tot una coherència dins del disc. Encara que no ho aconsegui mai, sempre...
Però la idea és això.
Sí.
Bé, fa poc us heu llançat a l'espai interestel·lar i, a més, sense permís de la NASA, ja que acabeu de presentar un nou disc anomenat així. Com va aquesta aventura espacial?
Cal dir que, la veritat, sense permís de la NASA, pues, està seguint un èxit, més enllà del que ens esperaven, tal vegada perquè una persona, quan fa el seu treball, tracta de fer el millor que pot, però la resposta no està en les teves mans, està en les mans de la gent que t'escolta i que és el que té que valorar el treball. I en aquest sentit, pues, hi ha que dir que estem molt contents perquè ha tingut una gran acollida, no solament entre el públic, en els concerts, que així ens demostren, sinó també a nivell un poc mediàtic hem tingut... pues, suficient ressò.
Aquí cal augmentar la tasca de la distribuïdora Més de Mil, que ens ha dut una distribuïdora que estem a l'FNAC, posa a l'FNAC i dir, vull l'Hit i Dionís.
I el Corte Inglés. El Corte Inglés.
I estem a les tendes, també està Edicions Bullent, que portem a les tendes, el Pau Berga, que és el periodista de Més de Mil, ens ha dut, és que ens punxin inclús en Radio 3, que estan tinguin un bastant promoció i a part una cosa agradable és l'acollida. Uh-huh. Que coses de que sempre passen, que tu volies traure per a juny i finalment va ser en octubre. Hi havia molta gent esperant aquest disc, que és una cosa molt agradable. I al treballar, conforme treballem, quan tu treus el treball és com si un corinyo al carrer. I us serà bon anant, us riuran
En aquest cas,
pues en aquest cas, pues no és que s'enamoren, però tampoc se'n burlen.
En aquest cas. No, però jo justament el terme eixir en conill, esta vegada jo crec que no eixim en conill, perquè si una cosa té a destacar este disc és l'aposta pel format físic, gràcies al treball de Neus Maíques, que ha incorporat pues, el treball d'imatges en 3D, la qual cosa pues, contribueix a enriquir un poc més l'aspecte formal del treball que estem duent a terme.
Sí, el Digipack podem dir que és una espècie d'objecte que van llançar físicament a l'espai, sols els que no vam arribar.
El delir va acabar massa pronte.
Sí, jo volia parlar-vos precisament del Digipack, i és que, com esteu explicant, en este disc pren importància a parts iguals, tant la música com la imatge. És el primer disc en valencià que es pot veure en 3D, atenció, el primer disc en valencià que es pot veure en 3D, mitjançant les ulleres que ho inclosen el Digipack.
I que nosaltres ho hem provat.
Exacte.
I algú s'ha fet una foto, també.
El que volia preguntar-vos és com se us va córrer fer aquesta combinació d'imatge i música?
Això és fruit d'un matrimoni ben casat. Aquest any passat tenia la sort de conviure en Neus Maíques, que no sé si algú està al tant d'Esgoia, però hi ha una pel·lícula nominada a Esgoia, que es diu Eva, que és d'un director català, i la nostra companya de pis era ajudant de direcció artística, que s'encarregava de dels robots, dissenyar-los i del vestuari. I es va enterar del projecte perquè jo soc molt portat davant tots els dies i sempre estem discutint, la millor, i per casa va participar del projecte i li va agradar molt. I es va escabussar i ens va ajudar molt. I ella va portar una cosa que nosaltres no esperàvem, és la visió d'ella de les cançons. I entonces el Digipack és un objecte físic tallat en làmines. I cada làmina té una part de l'objecte. I el projecte era enviar-lo en Helio a l'espai, però el pas que no va passar del frontó.
No van fer els càlculs.
Vaig pegar el frontó i va tornar. I després cada cançó té la seva visió. Entonces ella va fer unes porcelanes en fang de pasta de paper i això, i després va fer fotos i es va posar en 3D. De forma que tu això, pots...
La segona làmina és molt boniqueta.
Quan tu passes el llibre, tu obres l'objecte i sempre té una profunditat. Que, i perquè tu t'evoca un espai, no en color real, sinó tot bucòlic, perquè tu t'imbuisques en el sentiment que està evocant també la cançó. I és molt, 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 molt grandíssim favor que n'ha fet Neus. I és... La veritat és que val més el llibre que el disc.
Vos ho heu currat, eh? Això
no és cert. El disc està molt bé.
Ara pot posar a la ràdio i a les galeries.
Vale, abans estàveu parlant de les col·laboracions. I aleshores, ara també tenim adaptacions de cançons populars que destaca una general versió de La mala reputació, tema de Josep Brassans, on hi participa Josep Nadal de La gossa sorda. Teniu previstes més col·laboracions amb aquest grup?
Bé, respecte a les versions, pues, en aquest disc, pues, com has comentat, citar La mala reputació de Josep Brassans, que és una canció traduïda directament, s'han fet altres versions en castellà i tal, però
de Loquillo, no?
Sí, per exemple. I aquesta és una versió traduïda per al nostre panderetista, que és un gran filòleg francès i directament va aprendre, perquè dia troba que té més substància traduir-ho directament del francès que quedar-nos en la versió. Entonces vam acudir a Georges Brassens per inspirar la cançó, que en fi es deia, nosaltres l'únic que hem fet ha sigut un poc donar-li la nostra visió musical. Uh-huh. I respecte a Nadal, pues, un plaer que hagi col·laborat en el disc i, clar, seguint del mateix poble, en realitat tenint una bona amistat amb ell i esperem que les col·laboracions fructifiquen. També nosaltres vam col·laborar amb ells en el disc Garrotades, en la introducció del disc, i res, és el resultat de la bona sintonia que hi ha entre la gent que té uns mateixos objectius i unes mateixes inquietuds.
Vamos, que a peu tots són família.
Sí.
I molt musical, la família és molt musical. Sí. No, però això està molt bé perquè treballeu entre vosaltres, aleshores el suport sempre és important, perquè sempre sembla que manca un poc el suport entre els grups. Així els grups valencians que canten en castellà, que són, per exemple, del heavy, per exemple, o són de l'extreme, doncs entre ells de vegades no s'ajunten. Aleshores troben de vegades a faltar llocs on puguen estar els diferents estils, tots mesclats, o l'industrial, per exemple, també. Pròximament pot ser que tinguem una experiència, ja us ho contarem. Sí?
Hi ha una història que m'ha contat de que tots els músics tenen tírria. Això és fals.
Sí, això diuen.
El pacte de mercat t'obliga també.
Sí.
Dius, l'art no té res a veure en el negoci, però ja el pago pel mig. No? En tots els grups de valencià crec que competim acèrrimament per millorar. Però també és cert que es unim per competir. M'explique. Tots competim, cadascú busca el seu espai i el seu estil. Ningú tenta sol part de més i tots investiguen molt a fons el que fan. Crec que parega més o menys música lleugera, tot té una gran tasca dins.
N'hi ha una gran tasca sempre. Una tasca intel·lectual. Desconeixement és molt gran, també.
I a part que va gent jove i té que tindre informat, més o menys fàcil d'entendre, tota la tasca la tens que facilitar perquè la gent pugui entendre fàcilment. Uh-huh. No perquè la gent sigui tonta, sinó perquè va encarat a masses. Uh-huh. A part, però sí que és veritat que tots els grups ens recolzem i donem suport, encara intentem sempre formar circuits, quan un fa una cosa tots intentem recolzar-la, que li funcioni a tots. Uh-huh. No hi ha, si tal grup munta una cosa, és a més boicot, no, al revés, tots ens volquem. I
una competència sana i solidària, perquè al final hem d'ajudar entre uns i altres per tirar un poc del carro.
I tant.
I a part necessita que és precís juntar-nos per existir.
Exactament. Perquè els festivals on aneu tots, la veritat és que això és molt interessant, són experiències molt boniques.
Existim un poc a compte corrent i n'hi ha que ajuntar-nos.
I tant, que sí.
I ara voldria que m'explicàreu un poc quina és la situació actual de la música en valencià. Penseu que és un bon moment?
El moment ve siguent molt, molt bo. Del punt de vista artístic és quan més propostes de qualitat de més diversificades n'hi ha i totes capaces de tocar on siga, així a Rússia en la Xina popular, i quedar millor inclús que molts grups que ja fa anys que van per ahir.
Això n'hi ha poca gent que pugui dir-ho, que el moment actualment està sent molt, molt bo, eh?
És que tal vegada el moment és molt bo en quant a contingut, però és un poc ruïn en quant a context.
El que parlem d'art i mercat, el problema és que estem subsistint de gent de bona voluntat que es va llançar els alcaldes, els consellals, i s'ho munta pel seu compte sense poder per poder fer un dia de festa valencià.
I per això també...
I tot això, quan no ve el diputat, Diputació o Generalitat, ha intentat prohibir això.
Ja no és que no fomenten, és que prohibeixen.
Prohibeixen directament.
O boicotegen.
O boicotegen o contraprogramen el que poden. Però és que ha arribat un moment que ja no es pot tapar. Si tu entres a Google, el català és la dècima llengua més activa per llengües molt més potents. I els artistes en tots els àmbits. No n'hi ha circuit de música, no n'hi ha circuit de teatre, no n'hi ha escoles de música moderna, no n'hi ha escoles de teatre modern. I a tots els pobles n'hi ha teatres moderns, a tots els pobles n'hi ha grupets, a tots hi ha monòlegs, n'hi ha bandes, xarangues, quintets de metall, grups de cambra.
Això és el que volia comentar-vos. El conservatori continuem igual, sempre igual. El conservatori no es mulla massa. Jo trobo que per a mi no introduixen prou les assignatures que pugui ser d'allò que està fent-se ara actualment. O sigui, sempre van 15, 20 o 30, o jo no sé, anys darrere del que s'està fent. No potencien. Encara no hi ha una assignatura de bateria, per exemple.
Hi ha dos temes.
Crec que jo sàpia.
Un que és...
No?
Que,
són escoles que es dediquen
a això. Com sempre passa, els que més manen i te demanen per la paella, no van soltar-lo perquè manen la paella vostè o és d'un altre.
No, això està clar.
I la segona part d'aquesta gent que també demana paella, que inclús podria donar un poc de boga perquè tot el món recicla, no pot, perquè per fer el que fa apenes li arriba. Si vol fer alguna cosa més, no té mitjos en què fer-los.
Però és que justament per tot això és tan encomiable el veure la situació real. Jo vaig a concerts, ja no quan estic dalt de l'escenari, sinó quan estic baix de l'escenari i veig amb músics que s'han reunit allí, que bonament en el que saben, en el que poden fer i en el que és, en el seu esforç han produït, pues estan donant la seva millor versió o la seva forma d'entendre. Al final la música és un art, d'entendre este art, i la veritat és que a mi m'ompli molt de satisfacció arribar a aquests concerts i veure la bona acollida que està tinguent tot el treball, perquè sé que a nivell institucional necessita un poc més de recolzament. És un poc un bosc, tot això, un bosc salvatge.
Per tot això, ell s'autoregula. Hi ha grups avui en dia que increïblement venen 50.000 i 100.000 còpies i s'han d'autoeditar, però s'autoediten i editen la gent que ve darrere. Hi ha gent que si tinguin que ensenyar fora la música moderna, però avui arriben al poble i ensenyen els demés. Una cosa que està creixent per si mateixa, no es pot parar. En tots els aspectes, hi ha gent que escriu, sense separar, hi ha gent que canta, sense separar, hi ha gent que actua, sense separar. I l'únic que falta és que puc poder viure de l'art, que és l'únic escaló que falta aconseguir, que és el que intenten evitar a tota costa certs individus que tots saben qui són i no cal anomenar-los tampoc. Però res és per sempre. La tortilla sempre gira.
Bé, i ara que esteu cada vegada més presents en el món musical, heu pensat fer algun canvi per tal d'adaptar-vos a un públic més ampli? Canviaríeu alguna cosa o seguiríeu fidels a l'estil que heu tingut fins ara?
És que més ampli que nosaltres som un grupet de Welles i Xiquets.
Sí, en veritat sí. No, jo crec que...
Deixa combinació ternària infantil, no, tan amable.
Este comentari a mi sempre el dic perquè em fa molta gràcia i ve perquè al principi de tocar es posaven a l'hora de provar els grups. Es posaven a les 7. I venien, i allí Pego era curiós perquè antes hi havia un costum que era que quan s'encenien les llums del passeig, enviaven tots els xiquets a casa.
Sí, a mi m'enviaven.
I això va evolucionar, va haver un temps que nosaltres tocàvem molt pel Pego i va evolucionar a que quan s'acabra l'edit i unís, pac, a casa. I venien les àvies en els xiquets, els xiquets se passen pipa a nosaltres, quan acabem, les àvies en els xiquets s'anem a casa. Entonces mos dien, algú mos dien que anem un grupet de voler xiquets i ens agrada de que és una música que és transversal a l'edat. Perquè agarra coses que els avis recorden de quan eren joves, de quan anaven als balls, que no crec que s'ha perdut, d'anar al ball, que eren bandes que tocaven, i la banda de Pego, me recorda que eren de les millors bandes de la Marina, quan hi es va quedar. Anar també no és la cosa, però eren, hi havia, partien tres, les bandes partien tres, un estava en el ball d'Espanya, l'altre estava en esta casa para, i l'altre estava en el convent. I competien, a veure qui tocant podia replegar. I era gent que no podia estudiar, que s'ara portaven el clarinet. El tema era que s'ha portat el clarinet i el llibre de solfa a l'hort. I quan para el solfa tard, s'agrada el clarinet i s'estiava la solfa. I aquesta gent... Aquesta gent...
Entre solfa i solfa tard, no?
Sí. I aquesta gent va vindre la banda de Sissi Mol i la banda de Xapa. Ai. I els fills de Sissi Mol i la banda de Xapa són la gossa i vivim altres... És una tradició que sempre ha estat ahí. I m'agrada que quan jo toque lo caes, com el suen la mantega, algun avi recorda cançons de quan ell era jove, que és el que es buscava.
I a més també un poc, pues, com estàvem comentant antes, que és un aposto per la sinceritat. Tant a nivell musical, és un disc que està gravat molt, de forma molt clara, són molt els instruments, no hi ha molt de retoc. Tant a nivell musical com també a nivell de lletres, és un poc una música que defuig dels complexos en absolut, i això a la gent t'agrada. És dir, el que jo t'estic dient de tu és el que jo realment sent, el que jo pense, i podràs estar d'acord o no amb mi, però és el que jo pense i t'ho dic així, no ho amaguen. Ni... Entonces és un poc, aquesta sinceritat també és un valor que té este grup.
I són cançons que tu puedes cantar quan vas de tornar.
També.
Quan tu vas de tornar, puedes cantar-la. I crec que agrada la gent perquè la nostra música no l'hem inventat, crec que sempre està sonant. Quan l'hem trabucat més ritme i per més de festa, per més de concert, entendem-nos. Però aquesta música sempre està sonant. Sempre hi ha hagut gent en una guitarra inventant-se cançons. I tot sona més o menys semblant. No pot ser igual, perquè mai és igual, però sempre és semblant. I és un, com una ànima creadora, a voltes pensa que és una ànima creadora que, està, que va prendre un dia a la nostra terra i de tant en tant algú agarra un tros d'aquesta flama per fer la seva cançó i després la torna. I crec que va passant entre tots nosaltres i està una cosa... I quan veus gent de diferents edats que tots la comprenen més o menys, com suposo que t'han de comprendre, que hi ha comunicació en tots, veus com que aquesta flama està en tots. I llavors ja no es tracta de defendre la llengua ni parlar una llengua, sinó és una flama com que tenim entre nosaltres, una forma de ser, una forma de viure, una forma de distendir-nos i de preocupar-nos, tot comú a tots. Hi ha edats, indicacions polítiques i tot. Tots que som valencians, tots participem d'aquesta flameta. Per això m'agrada tant la llengua aquella que anava amb la torxa pels pobles, perquè és un poc, per almenys, el que sentim nosaltres.
Una forma d'estar en el món, podríem dir, no?
Sí, no sentim autors, sinó intèrprets. Uh-huh. Un poc, molt bé.
Molt bé, i ja per acabar, a banda de l'últim disc, sense permís de la NASA, teniu algun altre projecte en marxa i on teniu la pròxima actuació?
El tema d'actuacions, el problema que parlem és el bon moment, perquè estan cridant molta gent, però després està el problema del mercat, que és econòmic, que vulguis que no, despassar 12 persones i deixar valen uns diners i... La gent que abans demanava permís a l'Ajuntament, o almenys, mai han pagat res. Han pagat a l'equip, ja està. Que és absurd que pobles que fan verbena, tres verbenes a l'any i un concert a l'any, no tinguin un equip, ells. I estiguin pagant pelotassos a marxants per ahir, per no tindre-ho ells. I la gent que es dedica a fer concerts a l'època del boom, es paguen l'equip, ja, no paguen... I la gent s'havia de buscar les castanyes per pagar els grups. I els grups sempre han procurat ajustar-se. Mai no han tingut el benestar social, musical, mai n'ha tingut. I ara està bastant més apurat. Però tots fem un poder, perquè ens interessa que ens escolten, ens interessa tocar. I
perquè és el que ens agrada al final. Les coses, és el que queda de tot això. El dia de demà, jo ho he pensat moltes vegades, el que quedarà de tot això és que jo he disfrutat fent aquestes coses.
Exacte.
I el que agrada és que la gent més jove, que és la que agrada el seu, s'ha trobat un empantanar de deutes d'altres festers i ajuntaments que no es paguen res, i així de tot insisteixen. Ho intenten una mil voltes més, contra tots i això, i cada vegada més jocs, i això m'il·lusiona. I apretarem el cinturó, entenem que no ens hi ha cap a pagar.
Que ja ho han fet també alguna vegada.
I anirem als jocs. Sí. On es vulgui anirem. El projecte més sonat, més immediat que tenim és, jo ara el mes de març volem gravar el videoclip d'un tema que es diu Hot Dogs, que parla de la burrera de les verbenes. És un poc hilarant que quan ja se'n passa d'hora les famílies estan tots separats i quan ja se'n passa d'hora tots estan junts i remesclats i en batiburrillo. Aquest moment de que ja no és flano d'aquí i m'engano, sinó són tots per estar molt bé, aquest moment intenta reflexar aquest moment de bauxa de comunió, un cop més la flama, tot, la música sona, igual us agrada o no, però és tot en comunió, intenta reflexar, i vull fer en pla, molt multidinari, doncs vam buscar en espais oberts tots els amics que capien dins. I si obrim que tinguin així el videoclip de Dionís, que entre en la web i deixi el seu mail, i el cridarem segur. I volen ser-ne molts, ni bé ni mal, ni bonic ni lleig. Volen ser-ne molts i...
Aprofitem per convidar-vos, sí, que vam tots.
Sí. Encantats estarem.
I els oients també, no?
També, pressuposat.
Tot el que vulgui vindre.
Si ve mitja politècnica ja ho teniu apanyat, eh?
Perfecte.
Perquè en som un grapat.
La nostra, la
la nostra Sari també, que ens observa.
També, tot.
I ara, i un últim, i el pròxim treball, que bueno, ara hem venut este, i estem pensant en l'altre, que no sé si és bo, segurament serà Swing. Estem pensant fent una òpera rock, perquè ha trobat un moment de que el bo d'aquests discos que posa en contacte amb gent que és molt creativa, que està fent moltes coses, i el que veus, una altra veus els valencians, són pocs imparellats, no? Entendem-nos, i són gent molt bona fent coses d'una barbària grans, però cada un fa la, la agarra l'espada seva i va pel seu... No sé on té, no? M'ha tontollat, però igual.
Tranquil.
No, i... sí que té raó en això. Hi ha gent que es dedica al mateix senyor de juntar-se.
I el tema de l'opera rock és la idea d'art total, no? No una opera en plan de... No m'ha semblat històries que ningú i fer el que ningú farà, sinó es tracta de fer un projecte que ens obliga a estar tots juntets. Des del de trecho fins al de cartells, passant pel que canta, pel que balla, perquè un flor globus tot qui té que estar dins del projecte eixe i fer una
representació
i pagar a casa.
Ja teniu tema per a l'òpera rock o encara esteu?
Estem ara escrivint el guió brut de la prosa.
Això et proposa també.
El projecte és per de 6 anys. Però és... La idea és una cosmogonia, que hi ha una cosmogonia, que hi ha uns déus, cada un poder, i que en batalla intestines van acumulant poder. I que al final de la batalla entre dos, el que guanya és una xica que està embarassada i lo que naix és el primer home lliure, no? I va tot, és tot en mitologia grega greco-clàssica, per entendre-nos, aplicat a lo que està passant de 15M ara, és un petit burrillo.
No patiu, que intentarem fer-ho més comprensible.
I jo, a mi s'argument, veig que pot deixar una tetralogia con les de Wagner directament. Però...
No, serà una només. Jo tindrem bé si riu.
És una experiència i ja.
Bueno, moltes gràcies als dos per haver participat.
A vosaltres per convidar-nos, un plaer estar així altra volta en la universitat, que ja feia temps que no veníem.
I gràcies per existir.
I a vosaltres per vindre i fer-ho possible.
I deixar que la flama continuï per ahir.
I tant. I ara escoltem La Vall, una de les cançons de l'últim treball de Lilith i Dionís, Sense permís de la NASA. Tot un viatge artístic sense límits ni condicionaments imperants. Eclèctic, bohemi, innovador i festiu.
Van caure a la muntanya que va obrir ulls verds, vall cap a la mar. I ara som tres pobles, vivim enamorats de la nostra serra i la seua sang, de la nostra. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. La vall, s'obria la mar com el meu. Eixa caixa de ressonància del meu cor s'obria la mar amb el seu crit. Mediterrani, Mediterrani, Mediterrani. No n'hi ha doctrina que arrele a la vall. Som tres genets en lloms d'un cavall verd, sempre cavalcant cap al sol que naix, la llibertat s'hi ha arrelat. I no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha cosa més bonica que fer arrelar la vall. I no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha perla més bonica que fer arrelar la vall. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. S'obria la mar com el meu fill. caixa de ressonància del meu cor s'obri a la mar amb el sofrit mediterrani, mediterrani, mediterrani. Caixa de ressonància del meu cor. La vall s'obria la mar com el meu dit. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor, s'obria la mar amb el somriure.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, millorem el llenguatge.
Esta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules enregistrar i compondre, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Pau Pujol i Pau Estruc. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
Aquesta setmana acabarem d'enregistrar les cançons del nostre nou treball discogràfic. El grup Lilith i Dionís està en plena gira amb els nous temes que acaben de compondre.
Pel que fa al verb enregistrar, ens referim a fixar o emmagatzemar dades, sons i imatges en un suport material adequat per a poder reproduir-los quan calga. Cal remarcar que, com a segona excepció, també podem usar el verb gravar per tal de referir-nos a la mateixa acció. D'altra banda, els mots enregistrament i gravació es poden usar indistintament per a referir-nos a l'acció o l'efecte d'enregistrar o gravar. Quant al verb compondre, ens interessa remarcar-vos que es refereix a l'acció de produir una obra musical. D'altra banda, el verb composar es refereix a imposar arbitràriament a algú una contribució, una multa, etc. Per tant, cal evitar confondre significats d'ambdós verbs. Per acabar la secció, hem triat un refrany ben adient per al mes en què estem. Com sempre, Toni ens el diu.
Sempre que ens refredàvem i tossíem, la mare ens deia: Sant Blai gloriós, deixa el xiquet i emporta't la tos.
Bé, us volem contar que el passat dia 3 de febrer era el dia de Sant Blai. A Potries, que és un poble de la comarca de la Safor, se celebra una festa ben gran i és un costum anar a l'església dels Sant Joans, on es conserva la relíquia del Sant, per passar-se aquesta relíquia del Sant per la gola. Menjar-se el panellet beneït, cantar els gojos i encendre una candela a l'altar del Sant. D'aquesta manera es compleix amb el ritual de protecció perquè el Sant ens guarisca els mals de la gola. L'origen d'aquest costum sembla que és que el fet era Sant Blai era un metge i bisbe que va salvar la vida d'un xiquet que s'ofegava a causa d'una espina de peix que tenia allotjada a la gola. Us recomanem que visiteu Potries i la festa del porrà de Sant Blai. Podeu trobar moltíssima informació en la pàgina www.potries.org.
I a continuació escoltarem Su a la mantega, un altre tema de Lilith i Dionís recollit en Sense permís de la NASA, una cançó que mostra el vessant crític i reflexiu patent en el treball.
Su a la manteca, cari,
sube la manteca, sube la manteca bailante esta musiqueta, sube la manteca cari, sube la manteca, sube la manteca bailante esta musiqueta, sube la manteca cari, sube la manteca bailante esta musiqueta, sube la manteca cari, sube la manteca bailante esta musiqueta. Provocada per porcs, espera que seus ulls es vengen els cors, mare terra, té tristor profunda per com li agraïres que fora fecunda els assuste, sap que fa ni a ulle i crida tots els llops i així és com en mulle guaitem el cop de gràcia final, ningú pagarà el banc de desobediència social. Tossi che cos, volen reventar a Babilò. Tossi che cos, assentats a la muntanya del Senyor. Tossi che cos, que tranquil·la vibra la meua gent. Tossi che cos, emancipada del somni del poder. Sigilosa i silenciosa, que des del temps immemorial espera l'hora, com el jaguar que salta i esgarra la roba de la puta sorra Babilònia. El capitalisme t'ha decapitat, deixaré caure que fates de perdre el cap, ens ha venut esclavitud per llibertat, Rastafarà i sempre present il·luminar. Ossi che gos, balla in rima etta sta canzone. Ossi che gos, amb l'anima e senza preoccupazione. Ossi che gos, balla celebrant che ave el temps. Ossi che gos, que esperaven els profetes de l'Antic Testament. Sua la manteca cari, sua la manteca ballant esta musiqueta, sua la manteca cari, sua la manteca ballant esta musiqueta, sua la manteca cari, sua la manteca ballant esta musiqueta, sua la manteca cari, sua la manteca ballant esta musiqueta.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Aquesta setmana, en Preguntant, es va a Roma, continuem viatjant de la mà de Joan Fuster, rumb al sud pel nostre país. I n'arribem al límit mateix, a la històrica i monumental ciutat d'Oriola. Toni?
Oriola. Els encontorns de la ciutat, el camp sencer, inviten al passeig morós i vague. Camins polsosos, séquies clares, palmeres de tant en tant, la fruita oferta en qualsevol branca, sols agençats, i un cel diàfan, com en una frase de Miró. Entrar a Oriola i pensar en Gabriel Miró és tot u. Oriola és Oleza, és l'escenari de l'obispo leproso de Nuestro Padre Sant Daniel. Per a furetejar bé Oriola, res millor que llegir-se abans els seus llibres de prosa brunyida. L'Oriola levítica i pobletana, l'autèntica i perdurada Oriola, queda fixa en els seus papers amb una delicada irisació lírica. i bé que menys explícita en la seva vinculació local, també l'obra de Miguel Hernández mereix ser saludada en pesar la seva ciutat natal. Alto soy de mirar a les palmeres. Oriol està, a la seva manera, en el rerefons dels versos d'Hernández, en el seu metaforisme agrari, en el seu desfici barroc. La imatge literària d'Oriola se'ns fa, així, més afinada i redona. Però solament en endinsar-nos pels seus carrers arribem a adonar-nos íntegrament d'allò que és el territori que ella domina. Visitar Oriola és visitar esglésies, brillantors d'or d'altar, lluentor acumulada de campanes i sotanes, posat d'humanisme clerical, olor de corpus. Començarem per Santo Domingo i l'edifici annex de la universitat. El claustre és bonic i alguna de les portades, com la de la sagristia, renaixement de tipus andalús, molt interessant. Seguint el carrer on es troba Santo Domingo, ens acostem a la catedral. Gòtica conserva de la seva època primitiva la porta major i el creuer de columnes torçades a la manera de l'església de Villena. A l'interior, el presbiteri està encerclat per una luxosa reixa del XVI i el cor posseix un cadiratge rococó historiadíssim. Pels murs, retaules i quadres valuosos, encara que no tant com els que es guarden en el Museu Diocesà, vora la Seu, on almenys les Temptacions de Sant Tomàs d'Aquino, indiscutible Velázquez, hi aval un potosí. Continuem visitant la parròquia de les Santes Justa i Rufina, ogival amb dissimulacions setcentistes. L'església del Carmen, amb un salcillo, Oriola és una guardiola de salcillos, 14 passos seus trau per Setmana Santa. La parròquia de Santiago, d'estil anomenat Isabel la Catòlica, i la de Montserrat, i la dels Caputxins, i encara en queden. Renunciem a la resta. Pujarem, en canvi, al turó pelat i castrense que protegeix Oriola per contemplar el panorama des del seu balcó. L'horta escampada cap a Múrcia i cap a la mar, amb el riu i la multiplicació de pobles, i els carrers tranquils de la ciutat, els seus campanars, la seva vida recollida, parada, de gent rural i eclesiàstica.
I la pregunta d'aquesta setmana és: Joan Fuster ens ha guiat per les belleses del món monumental nucli d'Oriola, declarat conjunt històric-artístic. Fora del nucli urbà, però, també es troben elements interessants com ara els monòlits bessons que els oriolans anomenen avui col·loquialment los pinochos. Ens podríeu dir com s'anomenen oficialment aquests monòlits? Repetim la pregunta. Ens podríeu dir com s'anomenen oficialment els monòlits bessons que els oriolans anomenen col·loquialment los pinochos? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la pregunta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom de la dama de característiques semblants a la d'Elx, que fou descoberta l'any 1987 i es pot veure al Museu Arqueològic d'Alacant. I la resposta correcta, ara mateix, ens la dona Toni.
Bé, doncs es tracta de la dama de Guardamar, també coneguda com a dama de Cabezo Soler, o en castellà de Cabezo Lucero, que fou trobada al jaciment arqueològic de Cabezo Soler al terme municipal de Guardamar del Segura, el dia 22 de setembre de 1987. Molt semblant, encara que estèticament més arcaica, a la dama d'Elx, la dama de Guardamar és una escultura fragmentada de pedra calcària de color grisenc. Es troba feta malbé, ja que havia sigut martellejada i fins i tot en algunes zones havia patit l'acció del foc. Transportada al laboratori del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant, la tasca de restauració fou delicada i minuciosa i acabà el juny de 1988. Afortunadament, la perícia del restaurador, Vicente Bernabéu, i la seva capacitat artística van fer reviure una peça que era molt difícil de reconstruir i que ara mostra de nou la bellesa que oferia fa 2.500 anys.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Josep Joan Cerver Montaner. Ja ho saps, Joan, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
ajudes,
formació,
cinema,
concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. L'àrea de promoció i normalització lingüística posa en marxa la campanya Administració en Valencià 2011-2012, que té com a objectiu la normalitat en l'ús del valencià a la UPV, com a llengua pròpia i cooficial que és. La campanya es basa en quatre eixos: l'oferiment de serveis d'assessorament, la difusió de programes de traducció i correcció, la difusió d'obres de consulta per internet i l'oferiment de llibres en paper per al PAS, que es durà a terme del 13 al 22 de febrer. També volem recordar-vos que la Fundació Sant Bori, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica i la resta d'universitats públiques valencianes, convoquen el 9è concurs universitari de narrativa curta en valencià Premi Sant Bori, adreçat a tot l'estudiantat de les esmentades universitats, matriculat en els cursos 2011-2012. Les obres s'han de presentar abans del 23 de març de 2012. El primer premi està dotat amb 2.000 euros, el segon amb 1.000. i el tercer amb 500 euros. Per a més informació, us podeu adreçar a l'àrea de promoció i normalització lingüística, www.upv.es/APNL. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent i, com que ja tenim Carnestoltes a prop, ens agradaria fer-ho amb aquesta dita: Carnestoltes 15 voltes i Nadal de mes en mes, Pasqua de 8 en 8 dies, Quaresma no tornes més.